Connectats. Benvinguts a l'Internauta.
Bona vesprada a tots, xiquets i xiquetes. Som dissabte, passa una miqueta de les 3. Un terç del país renta plats, l'altre terç del país conduix en cotxe, l'altre terç del país intenta dormir i així
I estem. I nosaltres no els deixem dormir.
I nosaltres no els deixem. I així estem com cada setmana a l'Internauta, sí, a Catalunya Ràdio, a la Ràdio Nacional de Catalunya. Joan Jofre, com sempre, encarregat de dir el dia...
No 4, pels... 4 ja del mes de febrer, gran mes.
Gran mes?
Gran mes.
Ja ens ho explicaràs. No tant pels que ens escolteu en directe a través de la ràdio, sinó pels que ja no feu coses tan antigues com això de la ràdio i ens escolteu bé pel Real Audio o bé pel podcast. A l'altra banda dels vidres, com sempre, salvapouweblandia.com, i avui ens n'anem a embalar una mica cap al futur perquè tenim dos personatges realment molt interessants tots dos, amb els quals parlarem un poc del que està passant, però sobretot del que s'acosta en tot aquest món digital. Per una banda tenim ja, perquè ell ja ha arribat, l'altre encara no ha arribat, però acaba de trucar, diguem que arriba, en Jerom Lafont. Jerom, bona tarda, com estàs?
Bona tarda.
Jerom és el cofundador de LíderDigital.com, una web amb un munt d'informació sobre tots aquests temes, i també és el director general d'Universal TV, però sobretot és una persona vinculada des de fa molts anys a tot tipus d'innovacions en temes de televisió, en temes de telecomunicacions, en temes de... etcètera, etcètera. I l'altre, que entra ara mateix per la porta, arribes perfecte perquè estem encara presentant, és ni més ni menys que l'Alfons Cornella, Infonomia.com, que en este cas, a més, ens parlarà sobre la... A part de les moltes novetats d'Infonomia, especialment una revista fantàstica que fan ja en paper, de la jornada del Next, que es farà d'ací 15 dies, em sembla, no?
Sí,
fons?
El dia 17, sí.
I que, entre altres virgueries, porta els que ens explicaran com hem de viatjar a l'espai, de... viatjar, anem a veure com hem de viatjar a l'espai si tenim escales per
si no escales, exacte.
És una mica car,
és un tema,
és una mica car,
una
sí.
Mica complicat.
Avui sí.
Bé, Alfons, benvingut.
Gràcies.
Comencem l'Internauta d'avui.
L'Internauta amb Vicent Partal.
Les adreces del programa ja les conegueu: www.radio.com, la web de l'emissora, on podreu trobar la informació d'este programa, dels altres programes de les diferents emissores de la Generalitat i la versió en real audio del programa, del darrer dels programes. www.vilaweb.com, blog.internauta.net, que és on el Joan Jofre fa el blog explicant una mica què fem així, i on podeu trobar també el podcast amb l'emissió a la carta de l'internauta. Si ens voleu escriure un correu, internauta@catradio.com.
A Catalunya Ràdio, l'Internauta.
Amb el Jerom i l'Alfons, tots dos assentats a la mateixa taula, podem acabar elucubrant sobre com serà internet a l'any 3000, però intentarem acostar-nos més a la realitat immediata. L'Alfons és més conegut pels oients del programa perquè ve cíclicament. Jerom, jo em sembla que tu també vas venir fa molt de temps, no, si no recordo malament, quan estaves a Menta, però fa molts anys d'això. I en tot cas, si et sembla bé, comencem a explicar una mica què fas tu,
vale,
perquè així la gent se situarà una mica més. Com deia tu, fa molts anys que estàs donant voltes per tota Europa, però vaja, ja bastants anys afincat hacia el nostre país. Has estat molt vinculat sempre a temes de telecomunicacions i especialment a temes d'innovació tecnològica dins de les telecomunicacions. Fa 5 anys o alguna cosa així vareu fundar...
6.
LíderDigital.com, una publicació a la web especialitzada, però que jo crec que, en fi, que tota la gent que té interès per saber de com està evolucionant el mercat, la tecnologia, les idees al voltant de telefonia, telecomunicacions, televisió, tot aquest embalum que no sabem ara ja com definir-ho, doncs és un dels punts de referència, que a més us heu organitzat en forma digital, o sigui, cada un treballa des de casa i tot això.
Correcte.
I que a més tens un estudi, una consultoria, com és Universal TV, que està clavada aquí al mig de tot això. Per tant, ja he explicat la meitat de les coses que fas. Tu com te definiries? Tu què fas?
Bona pregunta. Hago lo que me piden.
Està bé, això normalment ho fem quasi tots.
Pero en el caso más preciso de Internet, la historia de LíderDigital.com ha empezado hace 6 años, ha empezado de una manera bastante fortuita. Es que en Universal TV, una consultoría que hoy en día se dedica esencialmente a temas de desarrollo de negocio en temas audiovisuales, éramos y somos todos más o menos hombres y mujeres de televisión, unos de televisión convencional.
Antics.
Correcto. Y otros de televisión de pago, ¿no? Y como consultores, es decir, proveedores de servicio, cuando se nos pide algo sobre Internet, ahora 7 o 6 años atrás, pues éramos un poquito como perdidos, porque no teníamos que poco conocimiento al respecto, y sobre todo no teníamos ningún tipo de experiencia. Ya éramos todos mayores como para pretender pertenecer a la E-Generation, y sigue siéndolo, por lástima. Y así que un día, pues, decidimos actuar para poder tener un valor añadido, un conocimiento, un saber hacer en el mundo de Internet. Y teníamos una alternativa. O nos poníamos de nuevo a estudiar, cosa que sinceramente no
da
alegría a nadie, o dedicamos más o menos el presupuesto de un máster de Internet a montar un negocio, que es nuestro trabajo y nuestro hobby desde siempre. Así que Líder Digital nació sobre todo como un intento bastante egoísta para entender cómo funciona el mundo de Internet y desde nuestro punto de vista de desarrolladores de negocio, cómo se puede sostener un negocio por Internet y hasta ganar dinero con un negocio por Internet. Así que para hacer muy breve, nosotros, como no teníamos ningún precedente, diremos, en este mundo, hemos utilizado unas verdades primeras, unas palabras del sentido común, agrícola o no, y unos proverbios más o menos antiguos. El primer proverbio que nos fue útil, que fue uno de mi abuela, era que lo que no tiene precio no tiene valor. Así que desde el primer día, Líder Digital es un servicio de pago.
Tot i que, perdona, a la portada n'hi ha una sèrie d'entradetes d'informació
totalmente,
que qualsevol persona pot visitar.
Era un servicio de pago, pero como venimos del mundo de la televisión, nos inspiramos de gente mucho más inteligente y brillante que nosotros y copiamos el modelo de Canal Plus o HBO en Estados Unidos y en Europa del Este, es decir, 80% codificado, es decir, de pago, y 20% abierto. Y desde hace seis años, pues tenemos 20% de las noticias abiertas de consultación pública y 80% que están cerradas y hace falta un password, un login de empresas que paga el servicio semestral o anual para acceder a la totalidad de la información y a los servicios más allá. El tercer principio base del Líder Digital es que Internet es maravilloso, es universal, es cosmopolita, podemos alcanzar el universo conocido, tal vez más allá, pero a fin y a cabo, si queremos generar ingresos, si queremos dar una cierta solidez financiera a la experiencia, preferible que nos dedicamos, diremos, a unos territorios, a un target de cliente que podamos más o menos conocer, que podamos servir con más o menos acuidad y, por fin, que puedan convertirse en clientes fieles de la empresa. Así que desde el principio definimos un target de clientes bastante estrecho. Es decir, una gente, sobre todo directivos, prescriptores de opinión, consultores como nosotros, entre los 25 y los 50 años, gente que principalmente enfocaba su negocio y su visión de negocio desde audiovisual, multimedia y telecomunicación, y gente que en muchos casos no eran tecnólogos. Lo que significa que hicimos un servicio que en su maquetación, en su diseño, es tremendamente didáctico y sencillo. Y desde entonces no lo hemos cambiado. No lo hemos cambiado para parecernos a Yahoo, porque no somos Yahoo y estamos muy lejos de ser Yahoo. Lo hicimos, yo creo, porque así va bien, porque nuestros usuarios están acostumbrados a esta forma, a este funcionamiento de la web, y porque también nos hemos vuelto un poquito gandules.
En aquest sentit, per cert, Infonomia també ha seguit o ha intentat seguir un model de semblant, el que passa que heu evolucionat bastant més, no? Perquè vosaltres també buscàveu no tant un mercat molt tancat, molt concret, però sí que tampoc aspiràveu al mercat universal, per dir-ho d'alguna forma, sinó més aviat a la gent que té interès per la innovació. Que per vosaltres ja heu donat salts molt grans. Per exemple, jo estic molt fascinat amb els llibres, em sembla que te vaig comentar l'altre dia que l'últim llibre que heu publicat és fascinant, que és el de 100 idees...
Futur present,
100 idees...
101.
101 idees que funcionaran en el futur, que és un espectacle per a qualsevol cervell amb ganes de pensar. La revista, que cada vegada la feu més bona. La jornada, que un poc m'agradaria que em parlés, etcètera, no? I que un poc vosaltres també aneu...
Sí, sí, jo coincideixo amb el Jerome que el gran repte que tenim tots és demostrar que el que donem té valor, no? I per tant, doncs d'alguna forma s'ha de pagar. El problema és que les formes de pagar són múltiples avui, no? I jo crec que tots hem patit el fet de la trivialització del contingut, encara que sigui un contingut extraordinàriament bo. I això és un símptoma, doncs, de possiblement de maduresa de la societat digital, que té com a extrem el fet de que també hi ha molta porqueria, no? O sigui, que hi ha molta informació, doncs, que és inútil, no? Uh-huh. El gran repte per tots nosaltres és fer-nos valer, no? Demostrar que té utilitat el que diem. I jo, per exemple, el gran repte que hem tingut, i que jo crec que el nostre equip és conscient durant tots aquests anys, és canviar de parlar de notícies a parlar de coneixement, no? O sigui, a parlar d'idees que tu pots aplicar. Perquè les notícies, doncs, s'han trivialitzat extraordinàriament. És a dir, arriba un punt en el qual saps que ja en aquests moments qualsevol persona al carrer és un generador de notícies, no? I la blogosfera, doncs, això ho ha demostrat. O sigui, tu pots anar amb un mòbil i pots convertir-te en un generador de notícia en un determinat punt. Per tant, malament si has de viure, crec jo, de les notícies. Però el gran repte és parlar de coneixement, i en el nostre cas, en el que estic ficat ara, que és fins i tot tenir una actitud proactiva en les empreses. És a dir, poder-los dir a les empreses què és el que és interessant al món que ells podrien fer. O sigui, és un salt molt significatiu.
Explica'ns això de la jornada. Mira, la feu d'ací 2 setmanes?
No? El dia 17 de febrer, sí. Això és, això és un esdeveniment que serà el 10è any en què ho fem i que ha experimentat una evolució molt clara. No? La primera vegada jo ho vaig enviar per correu electrònic als meus amics, era l'any 95, i van venir, crec que eren 150 persones, en què vam convidar uns quants, que no recordo si eres tu, però quasi que sí, el primer, jo crec que sí, i en què parlàvem de què passaria amb internet l'any que ve. La pregunta era simplement aquesta, però era una pregunta molt rellevant en aquells moments.
Que fèiem unes prediccions sensacionals, eh?
Però fa dos anys vaig agafar algú que m'analitzés tot el que havíem dit, a veure si s'havia complert, i amb un 45%, s'havia complert. Però també t'haig de dir que s'havia complert fora del plaç que havíem dit.
Això sí, segur.
És a dir, que el que havíem dit es va acabar complint, però no l'any següent, sinó en cap més temps. Per tant, Déu-n'hi-do. I aleshores, fa un parell o 3 anys, el vaig enfocar més cap a la idea d'innovació, i ara el reenfoco en una altra direcció que crec que té un gran futur, que és el tema de... És molt senzill, no? Que és l'equació negoci igual a imaginació per tecnologia. És molt senzill, però té molt de poder. Jo crec que tenim un camp ara extraordinari en els propers anys, especialment per competir amb Àsia, que és la utilització de la imaginació multiplicada per les capacitats de la tecnologia per generar multitud de productes i serveis nous. Per tant, l'acte l'hem fundat amb el concepte de The Business Imagination Fest, no? La festa de la imaginació en els negocis, com una presa de posició del que el que ara necessitem és donar-li la creativitat per treure profit de la tecnologia.
Aquest és un acte al qual la gent pot assistir?
Sí, com és un acte si gratuït, l'únic que s'ha de registrar a través d'Infonomia.
www.infonomia.com.
Allà hi ha això, puc dir que en aquests moments, faltant 2 setmanes, tenim més de 1.100 persones registrades, o sigui que poc a poc...
On el feu, l'acte?
Es fa al Palau de la Música, i és un acte eclèctic, és a dir, és un acte en el que hi ha una barreja d'imatge, música,
sí,
però, i so. No?
I dus un personal curiós, eh? Explica el personal curiós que dus. Perquè...
Personal que, a més, el gran repte que jo tinc és convèncer-los que només tenen 7 minuts per parlar, perquè és així, no? Home, un dels que ve és el Fèlix Tena, que és el fundador d'Imaginarium. És un personatge que jo he conegut durant l'últim any i que m'ha fascinat, és a dir, és algú que de cop diu, ostres, podem fer coses en el món de les joguines, reinventant-ho, quan tothom deia que a Europa i a Espanya ja no podien fer joguines.
Imaginarium és la cadena de tendes, de xiquets, sí. Aquella que té la porta xicoteta i la porta gran.
Correcte. Que és molt poc coneguda, però és una empresa fascinant, des del punt de vista de la seva capacitat d'imaginar.
És molt poc coneguda si no tens nens, ni nets, ni cosins, ni nebots...
No vull dir que és poc coneguda.
En tots els altres casos, és molt coneguda.
Però l'interior, l'intrínculis, o sigui, la manera de funcionar, és una màquina d'innovar, allò. I el Fèlix Tena, en concret, és una força de la natura. És una persona que... no sé si podria dir això, però ho diré. O sigui, el llibre que tu has comentat, El futur present, o sigui, a mi em consta que el Fèlix se l'ha llegit i m'ha trucat per dir-m'ho, i que ja ha tret idees concretes d'aquest llibre de desenvolupar joguines concretes. Clar. O sigui, que això és el que necessitem ara, eh? O sigui, algú que digui, de tot això que pot semblar fer volar coloms,
què fem?
Espera, què fem exactament que puguem competir en el món?
Qui més portes?
Mira, porto el Martin Varsavsky, que tots coneixem com fundador de Gestel i que ara està en el projecte Font, que saps que és la creació d'un concepte nou d'operadora, no és una operadora, sinó de comunicacions, i que farà un anunci important en aquest acte, que no ho puc desvetllar, per llàstima, perquè us impressionarà molt. Després tenim...
Varsavsky, de tota manera, té una certa mala fama, mica...
Bueno, jo crec que... sí, correcte.
En fi...
Bueno,
això no
està clar, però jo crec
no
que...
No diu que no siga un dels actors importants, clar, de tots aquests anys.
No, i és una persona que el que s'ha pogut fer és mobilitzar equips, eh?
Això
o sigui, ningú li pot negar
no
independentment de que li va jugar un paper en un moment molt especulatiu del mercat de les telecomunicacions, escolta'm, qui s'atrevia a fer una operadora?
Sí, sí,
no?
Ja ha sabut crear, ja ha creat marques innovadores, sense
dubtes. I ara el moviment
dubtes.
Font en el que està, que a més... Barcelona vol jugar un paper molt important,
això és la idea aquella del wifi, no?
Sí.
De fer una...
És fer una operadora a través de la connexió de les xarxes wifi, bàsicament. Bueno. Doncs, clar, això vol que Barcelona tingui un rol important, És a dir, que a nosaltres ens importa molt que això funcioni. Després hi ha el Risto Mejide. El Risto Mejide ha estat en algunes altres sessions, és un creatiu de l'agència SCPF, i que és un nano jove, però que, fixa com són les coses, ell s'ha empescat un programa de televisió que aquí ningú li va fer cas. Això al Jerome li agradaria saber-ho, aquell dia ho explicarà potser, i que aquí ningú li va fer cas i que ha vengut a una gran productora nord-americana. O sigui, es pensa que serà un dels productes estrella de les pròximes temporades als Estats Units. O sigui, és allò d'agafar la maleteta i anar-se'n primer a Miami i després a Los Angeles per vendre un programa que una de les grans productores ha agafat. No? La Rosa Vergés, que és cineasta, que ens parlarà de la idea de la importància que tindria avui formar els nens sobre les imatges, és a dir, crear una cultura de les imatges en els nens. El Rolf Tarrac, que va ser president del CSIC a Espanya, i que en aquests moments ja una mica, quan els altres dirien ja, mira, ja et pots retirar, agafa la maleta i se'n va a Luxemburg a crear la primera universitat realment europea d'Europa.
CSIC, sí? Acabat amb C, nom D.
CSIC, sí senyor, exacte. Sí, sí. El Consell Superior d'Investigacions Científiques.
Deixem-ho clar.
Llavors, estem construint una universitat a Luxemburg molt ben fonamentada, és a dir, molts diners, però amb l'objectiu de ser la primera universitat totalment trilingüe d'Europa, és a dir, alemany, francès i anglès, i amb una voluntat de ser pionera, puntera a Europa. El Josep Maria Sabadell, que és un dels històrics de SAP, que ens parlarà una mica de què prevíem en tecnologia, i el Marcel Planelles, que és el secretari general de SADI, que ens parlarà del concepte d'aquesta imaginació de negocis. I el plat fora és l'Alex Tai de Virgin Galactic.
Això és el que m'encanta a mi. Virgin Galactic és l'empresa de Virgin per enviar gent a la Lluna.
Res a veure amb...
Bueno, a la Lluna ja veurem. O sigui, ara per ara la idea
és... Jo amb Visir del planeta em conforme. No me posaré ara quisquillos.
Això és molt interessant. Això és una iniciativa... t'hauria d'explicar moltes coses ara, però t'ho faré resumit. Algú fa uns anys se li va acudir que la forma de fer avançar la indústria espacial era a través d'un premi, com en el seu moment va ser els trens i com va ser en el seu moment el negoci aeronàutic. Aleshores, el Peter Diamantis, que és el que ho va fer, va establir un premi de 10 milions de dòlars a la primera empresa privada que dins d'un mes aconseguís enviar a un pilot i l'equivalent de dues persones a 100 quilòmetres d'altura, o sigui, enviar-lo, tornar a baixar, i amb la mateixa nau dins d'un mes tornar-ho a fer. Aleshores, va ser un estímul molt important per una sèrie d'empreses, per cert, la majoria d'elles participades per gent de, que havia fet fortunes en .com. El Bezos d'Amazon, el fundador de PayPal, el fundador de quin era l'altre? Dels Blackberries. És a dir, tota una sèrie de gent que va fer fortunes en el món digital apostaven ara pel tema de la creació del turisme espacial. Els 10 milions de dòlars el Peter Diamantis no el tenia. Però el que va fer, que és un fantàstic...
Està bé, això? Jo també faria un premi, tu.
Però no, si se t'hagués acudit això. El que va fer és signar una pòlissa de crèdit assegurant que era impossible fer el que pretenia. O sigui, el que va fer és que una empresa d'assegurances...
Pagar els 10 milions de dòlars.
Pagués els 10 milions de dòlars si es feia quan es preveia que no es fes. Llavors, el que va fer és, m'imagino, anar a la NASA i companyia i dir, escolti, vostè creu que una empresa privada abans d'acabar el 2004 pot
està
fer això?
Està en condicions de
què li va dir la NASA?
Que no. Doncs no.
Pues l'empresa d'assegurances va establir una prima molt elevada, és molt menor a 10 milions de dòlars. El Diamantis el que va haver de fer és buscar un milionari que li pagués la prima, que va ser la família Ansari, una família molt coneguda, emprenedora als Estats Units, i efectivament, abans d'acabar el 2004, Scale Composites ho va aconseguir. Vols saber més? D'on creus que era l'empresa d'assegurances?
Anglesa?
Era europea.
Europea.
O sigui que, curiosament, una empresa d'assegurances europea, a través d'una prima milionària establert per una bogeria dels americans, és el que ha finançat el llançament del turisme espacial.
Que el que va firmar la pòlissa aquesta deu
estar... Ja no ho sé. Deu
estar content. Bueno, i tota aquesta història ens l'explicaran també. En 7 minuts no tindrà temps, però...
L'Alex Tai estarà uns 25 minuts parlant i ens explicarà què és el turisme espacial i com volen llançar això, que està allà al caure.
Perquè ells, o sigui, Virgin pretén fer vols regulars a l'espai amb turistes.
Sí, sí, amb turismes milionaris, no?
Home, sí,
de fet, ells ja tenen una plataforma...
Jo esperaré a la low cost espacial. Quan n'hi hagi un low cost espacial...
Bueno, es creu, no se sap molt bé, però són entre 100.000 i 200.000 euros, que és una cosa que tampoc és els milions de dòlars que han pagat fins ara els turistes espacials.
Home, si comparat amb aquell rus que se'n va anar a quedar...
Amb el Sutherland i amb el Tito i tots aquests.
Sí, sí, sí.
Però... té riscos enormes, aquesta indústria.
Escolta, i com tu fas per portar tota aquesta gent cap aquí?
El dia del Next explicaré com vam aconseguir convèncer el Richard Branson. Perquè és una pel·lícula en si mateix, no ho puc explicar.
El Richard Branson és l'amo de Virgin.
Sí. Convèncer explícitament el Richard Branson.
De que el deixi venir a l'altre.
Sí. Perquè després ens van dir que podíem estar contents perquè cada dia no sé quants faxos de tot el món rebien per anar a explicar-la. Perquè, clar, és el més sexy que hi ha avui en innovació. La invenció del turisme espacial. I vam aconseguir que vingués el director d'operacions, però no puc dir com. T'hauràs de venir aquell dia.
Bueno, jo vindré. No tinc cap
dubte. És molt divertit i una mica patètic, ja veuràs, perquè és molt original com ho vam fer. Però puc dir que, això sí que t'ho puc dir, que després d'una operació complicada vam rebre un fax de la illa privada del Richard Branson, de Necker Island, que és la seva illa privada, les Virgin Islands, en què es comprometia en què vindrien.
Bé, això sí que és parlar d'una altra galàxia. Tot això és una altra galàxia. Això és l'internauta. Avui estem parlant d'innovació, de futurs, de coses molt així, amb Jerome Lafonda i amb Alfons Cornella.
L'internauta amb Vicent Partal.
Les neurones de l'Alfons i del Jerome ja van a mil, ja van així, estan assentats un al costat de l'altre i ja van disparant-se feixos de neutrons mentals ràpidament. Escolta, podem jugar una mica al món de l'especulació i del futur i tot això? Jo tinc la idea, en diversos programes al llarg d'aquest any, m'anar comentant com si estiguérem en un punt tombant, és a dir, ara fa 10 anys d'internet, ja sabem que fa molt més, però diguem, la popularització, el pas fa 10 anys de quasi tot, d'Infonomia, de VilaWeb, de no sé què, de mil històries. N'hi ha hagut una maduració de lo que és el mercat d'internet molt clar, etc. Però ara ens consistirem a la porta d'una altra revolució. I Hem comentat durant diversos programes aquest any que és una revolució encara molt més forta, encara molt més difícil d'entendre, no? Estaríeu d'acord vosaltres en això? Penseu que realment estem en el punt de tornar a arrasar amb algo més? Ara ja internet ja ha arrasat moltes coses pel camí i ha creat coses absolutament noves, impensables fa 5 anys. Estem a la porta de molt més encara?
Humildament, crec que sí. Yo creo que la primera conclusión es que, primero, para mí, Internet es imparable. Es imparable. Y a pesar de los parafuegos, obstáculos que se pone por su camino, que sea la noticia del Google en China, el progreso de Internet es imparable, lo que es magnífico y asustante en el mismo sentido. Y para volver a la primera parte de mi argumento, en este Internet, que es un espacio continuamente en expansión, volvemos al tema del valor, que hablábamos antes con Alfons, que es lo que yo veo a muy corto plazo como siendo muy imprescindible, es que, sobre todo, hay que mejorar mucho los sistemas de facturación. Es decir, este espacio en propensión expansiva continua, servicios que se multiplican a una velocidad exponencial, hasta tal punto que llega hasta marear los profesionales del entorno del medio, ¿no? Tenemos que no poner un orden, nadie desea un orden, y además yo no sé quién hoy en día podría poner orden en el Internet global, ¿no? Pero por lo menos permitir a los profesionales, las empresas, las personas físicas que trabajan, que aportan y que quieren vivir de Internet, poder hacerlo.
Pero, por ejemplo, Alfons abans comentaba aquesta sensació de que cada vegada més tot el món pot ser emissor, el fenomen dels blogs, per exemple. En el món de la televisió, que tu domines especialment, Jerome, diguem, els últims 10 anys hem passat del model a Europa d'unes poques televisions controlades per l'Estat a l'explosió de les televisions privades, però immediatament van venir tot el tema de les plataformes digitals, etcètera, etcètera. I ara fa molt la impressió de que el que s'hi acosta no és una evolució d'això, sinó un trencament radical amb això a través de la televisió IP, a través de que tot el món emet. Jo recordo, per exemple, fa poc quan va haver el Barça-Borussia Dortmund, estava fora de viatge, em van explicar la jugada aquella del Ronaldinho, vaig passar-me 2 dies intentant veure quina tele me la donava, vaig entrar al vídeo Google, vaig posar Ronaldinho Break i em vaig dir la jugada. A la carta immediatament en el mateix segon, a més venia d'una tele japonesa, amb la qual jo no vaig entendre res, però jo vaig veure la jugada, no? És a dir, podia haver una evolució, diguem, fins a un cert punt lògica, per exemple, en el món de la televisió, per dir un exemple, no? De poques cadenes, moltes cadenes, més cadenes, però ara fa la impressió de que el que ve és un trencament radical amb el model.
La segmentació de l'audiència en els medis, direm, convencionals de distribució i difusió de la televisió, que són les ondes hertzianes, les plataformes de satèl·lites, les redes de cable, i avui en dia la televisió per ADSL, és evident, és evident. Y además es un fenómeno que se nota desde hace mucho más tiempo ya en Estados Unidos. En Estados Unidos podemos decir que hubo 2 etapas. Hasta mediados de los años 80, los grandes networks, diremos las cadenas convencionales españolas, tenían un claro predominio sobre la audiencia nacional. A mediados de los 80, las televisión temáticas de pago del cable, esencialmente en Estados Unidos, cogen el mundo. Y por primera vez en la historia, desde entonces no ha cambiado, son los dueños de la audiencia americana en términos de share, en términos de porcentajes. Y ahora entramos en una fase que es una fase de microsegmentación, donde entran en el juego de la audiencia, pero con otros criterios, con otras herramientas de medición, porque llegan otros medios de difusión y distribución de la televisión. Y por supuesto, el Internet de banda ancha, entre otros. Sí. No ponemos aparte tampoco lo que son los nuevos receptores de televisión, como el teléfono móvil o el Palm, como lo vimos hace un par de años, ¿no? Está claro que, si lo vemos desde el punto de vista de la industria audiovisual, está claro que la industria tiene en su conjunto que reaccionar, cosa que en la actualidad no está haciendo. Yo creo que no hace falta ser especialmente curioso o experto en el tema para leer cada 2 por 3 en la prensa internacional, nacional, las quejas de las agencias de publicidad, de los anunciantes, de los propios televidentes sobre las mediciones de audiencias actuales. Hace poco un nuevo canal nacional español se ha quejado de este fenómeno. Hace poco la televisión de Valencia se ha quejado de un decalaje, de una diferencia enorme entre un microepifenómeno durante un día que no ha correspondido y que no ha aparecido en la medición de audiencia del mismo día, en el mismo lugar, al mismo tiempo. Es decir, que hay que repensar hoy en día lo que es la medición de audiencia, porque no olvidamos que la audiencia en la televisión lo es todo. Lo es todo, porque la audiencia en televisión es lo que permite vender publicidad
i abonos. Però, per exemple, vosaltres, amb Líder Digital, que és tot un altre model, no és televisió, evidentment, opteu per lo contrari. I ja n'hi ha fenòmens de televisió que opten per lo contrari. L'audiència generalista no m'interessa. De lo que dius, n'hi ha un element que em sembla interessant en la línia del que l'Alfons predica des de fa temps, no? Que és el conservadorisme no serveix de res.
No.
Jo tinc la impressió, per exemple, que el món audiovisual és extraordinàriament conservador i que intenta mantenir com siga la situació actual quan és evident que això no es pot mantenir ja, no?
Hay un ejemplo que está claro, yo creo que hoy en día, y sin entrar en la pata, diremos, multimedia, internet o interactiva, es que hoy en día un canal temático, pero canal temático de la altura de Discovery Networks, de Eurosport, canales que son internacionales, que con un reconocimiento de marca tremendo, una audiencia acumulada, segmentada, por supuesto, impresionante, son canales que son incapaces de vender publicidad en muchos casos. ¿Por qué? Porque hay un conservadurismo que consiste para la agencia de publicidad, la central de medios y el anunciante en hacer hoy lo que han hecho los últimos 15 años. Vamos a la publicidad por impacto y la publicidad por imagen. La publicidad que unos llaman subliminal, esto a fin y a cabo, al final del mes, yo no lo veo, no lo noto en mi facturación. Hoy en día, pensar todavía en la publicidad de impacto masiva dentro de los mass media, que son los canales convencionales terrestres, es claramente anacrónico.
No ho sé, jo crec que als mitjans és evident que és una cosa que canviarà, no? I mira, en l'última setmana, dos de les revistes en paper a la que jo estic subscrit, perquè sóc un antiquat, que és el Business Week i el Technology Review de l'MIT, els dos han anunciat que deixen de fer edicions múltiples al món i el Technology Review passa a ser bimensual en comptes de mensual, o sigui, una vegada cada dos mesos, perquè la publicitat avui està en el món online. I fins i tot en una revista tan elitista com el Technology Review deia el seu editor, amb una nota que ha enviat a tots els subscriptors aquesta setmana, que no tenen prou pàgines a internet per servir tota la publicitat que els demanen. O sigui, per tant, jo crec que el fenomen, evidentment, canviarà. Jo voldria ser molt més radical, no? De fet, en el llibre que abans has comentat, he sigut més radical.
Jerome, és un conservador.
Jo em permeto llançar aquí un acrònim, no? D'aquests de coses, tres, quatre coses que passaran, molt radicals, no? I per ordre de radicalitat, eh? Una és, jo li dic INRA, això. No INRI, sinó INRA, eh? A veure si ens queda. La I és el poder de les imatges. Està claríssim que el que ve és la imatge. És a dir, no menys texta, imatge.
Deixa'm explicar, que poder no ens va sentir la setmana passada.
Ah, no?
Portem dos programes consecutius i algun altre d'aquesta temporada parlant d'imatge per internet.
Sí, claríssim. Jo estic absolutament
imatge,
fascinat.
Imatge, imatge.
Jo estic fascinat, però realment fascinat, pel fenomen YouTube. Aquesta setmana vosaltres veu comentar a VilaWeb.
YouTube.com és una web on pots penjar vídeos i compartir-los.
Jo ahir estava mirant el programa aquell d'informe setmanal que veu comentar, que sí, està penjat a YouTube sobre l'especulació valència, comunitat valenciana, i jo he penjat algunes coses a YouTube, és a dir, jo ho trobo realment fascinant, o sigui, amb necessitat d'organitzar-se, etc.
Sí, sí.
I amples de banda que s'han de... Però és un fenomen interessantíssim. Per tant, jo, en el cas d'Infonomia, tinc claríssim que no acabarem l'any 2006 sense tenir Infonomia TV, no? I que hi ha coses que s'han d'explicar des de les imatges. Respecte a això, jo crec que...
Això és la I,
Això és la I. Jo crec que aquí hi ha una cosa molt clara, que jo he llegit aquesta setmana, ja no recordo on, que m'ha semblat interessantíssim, que és la idea que precisament el fet de la televisió IP permetrà que hi hagi qualitat en televisió. O sigui, perquè en el moment en què tu deixes de tenir, diguem, pocs canals que han d'acumular aquesta audiència que deia el Jerome, és a dir, tothom fa merda, perquè és que és l'única manera d'aconseguir, diguem, aquest crit d'audiència, diguem, dels nostres més baixos instints. Però en el moment en què tu tens la possibilitat de tenir un canal per internet molt especialitzat, la qualitat pot augmentar. És una paradoxa, eh? O sigui, canals, o sigui, espectre més ampli implica que tu puguis fer més qualitat.
Puc expressar una teoria que tinc al respecte fa temps? Fa temps que pense que els documentals s'han refugiat al cinema, i fixeu-vos que els últims grans documentals són pel·lícules de cinema.
Correcte.
Perquè les televisions els han tirat fora.
Correcte. Però en canvi, espais com YouTube podrien ser, o coses similars, fantàstics per explicar coses. El que passa és que han de ser en altres formats.
Sí.
Si no, pot ser un documental d'una hora. És allò de, què m'expliques en 3 minuts? Jo crec que en les imatges hi ha una revolució.
L'Aina.
L'Aina és més grau d'elucubració. Jo crec que, en la línia que deia el Jerome, que coincidim molt, és el sorgiment del nanoeuro. O sigui, el nanoeuro és 10 a la menys 9 euros.
Nanoeuro?
Sí, nanoeuro. Que la idea és un altre tipus de moneda en la que tu vés pagar absolutament per tot. O sigui, des de l'extrem actual, que és o pagues en forma de Visa o no pagues absolut, jo crec que anirà disminuint el pagament per accés i haurà incrementant-se el pagament pel contingut, però no te n'adonaràs. O sigui, el que no pot ser és que tu hagis de decidir si compres un contingut o no, sinó que ha d'anar de suar, no? O sigui, ha d'anar per si mateix, i al final tu que pagues al mes és un consum que has realitzat de continguts, independentment de si és música que t'has baixat, si és pàgines que has vist d'un diari o el que sigui. Però s'ha d'inventar el nano euro, I els mecanismes, coincideixo molt amb ell, no? El problema és que els mecanismes que tenim avui per fer pagaments són molt antiquats. Un nano euro no es paga en el moment, es paga en baix. O sigui, al cap del mes hi ha una suma de tot el teu consum i hi ha algú que ho distribueix. I vaja, sóc molt arriscat i molt... Però això ho farà Google. O sigui, no tinc cap dubte de que una potencial associació Google-eBay, Amazon, una mena de macrocosa, de macroconsorci mundial, revolucionaria el món dels continguts. La R.
Encara estem per lo menos radical,
La R.
Agafeu-se la cadira, que això va pujant de to.
Jo és que el que diré m'ho crec,
No,
és allò de fora de la veure què diem.
No, Alfonso, i ja portes prou anys demostrant que, a més, no només t'ho creus, sinó que sols encertar bastant.
La R és per d'aquí 10 anys, no és per ara. Però és la veritable revolució. La veritable revolució que ens canviarà tots. The next big thing és els robots. Cap dubte.
Els robots.
Cap dubte. I aquí a Europa estem així, però si mires el fenomen del Japó, és un fenomen espectacular.
Però aquesta setmana Sony ha dit que se'n anava del mercat.
No, se'n anava dels robots domèstics. Sí, se'n anava del pet aquell, o sigui, d'aquell catxarret, de l'Aibo.
El gosset, aquell robot, ja han deixat de fabricar-lo.
Però en canvi Japó està invertint moltíssim en robots, no? Fa uns dies a l'Economist hi havia un article sensacional en què deia que la raó per la que Japó apostava pels robots era que la població japonesa estava contra la immigració. O sigui, un país que no vol immigrants, però que tindrà una població anciana, ha de resoldre el problema d'alguna manera.
Que fort.
Això sortia a l'Economist fa unes setmanes, I ho veus, els robots a Japó és un tema, no és una anècdota, Llavors, jo crec que d'aquí 10 anys, the next big thing és efectivament, la cosa nova que ve en importància és els robots, a la nostra vida diària. El fenomen industrial dels robots ha passat a la nostra vida quotidiana. I l'últim que és l'A és...
Això, perdona, n'hi ha un tecnòleg, que és el Ray Kurzweil,
sí, el Kurzweil tecnòleg,
que ha escrit dos dels llibres més fantàstics que he llegit mai. Primer va escriure l'era de les màquines sensibles, primer l'era de les màquines intel·ligents i després l'era de les màquines sensibles, i ara fa menys d'un mes acaba de treure un nou que es diu alguna cosa així com la singularitat.
Sí. The singularity is coming.
Això. Amb tu és impossible.
És fantàstic. És la quarta cosa, és la. O sigui, la, jo també m'he eliminat aquest llibre.
Espera, deixa que ho expliquem als oients. La singularitat és el moment en el qual el ser humà crearà vida a través de, diguem, robots, per entendre, i què passarà aleshores.
Sí, sí. És el moment, és la gran singularitat de la història en la qual hi ha un creuament, una hibridació entre l'home i la màquina. No? Jo, de totes maneres, no sóc tan radical aquí, però l'A jo crec que sí que és important, que és el tema de l'augmentació de la persona amb la tecnologia. És a dir, és el moment en què
la
multiplicació de les capacitats de la persona amb la tecnologia. No estic parlant de tonteries, estic parlant d'instruments que ajuden a un minusvàlid a caminar, estic parlant d'instruments que ajuden a algú que no té força a tenir força, estic parlant de la traducció automàtica. Tu imagina't una cosa tan senzilla, aparentment, no? Com la traducció automàtica, pot revolucionar l'economia mundial.
Totalment.
És a dir, les fronteres que existeixen entre economies, conseqüència de la llengua, desapareixen quan hi ha una traducció. I això són tecnologies d'augmentació. L'altre dia vaig tenir, mira, un flash d'aquests mental que em va portar aquesta idea que estic escrivint, no? Que sortirà Infonomia d'aquí a poc. Estava molt cansat l'altre dia, però anàvem amb cotxe, i en un determinat moment vaig apretar l'accelerador. I tan cansat com estava, aquella màquina va desenvolupar una quantitat d'energia tal, això és una acceleració, uah! I vaig pensar, només apretant una mica el peu, hem sigut capaços de crear una màquina que accelera de 0 a 100 en uns instants. Què passarà quan siguem capaços de fer això amb la ment, no? Què passarà quan tinguem màquines d'augmentació de la nostra capacitat mental? Si tu mires, que és el que hauríem de fer tots, el que estan fent els laboratoris d'avantguarda del món, pràcticament tots estan treballant amb aquesta idea de la utilització del paradigma tecnològic actual per multiplicar les capacitats humanes. I això és, jo crec que és el gran... The next big thing és això, i trigarà 10 anys.
Caram, no sé si acabarà així ja el programa, no? Perquè...
Sí, me jubilo dentro de 10 anys.
Bé, bueno, encara arribaràs al robot.
Me pongo un robot en mi lugar y hasta acabó.
Això, sí.
No, però tu, si us fixeu, per exemple, els telèfons, els que portem, els coses que portem.
És que, de fet, això que tu expliques ja ha estat passant els últims 10 anys a escala inferior.
Correcte.
És a dir, el que n'hi ha és un canvi de magnitud.
Correcte.
Respecte al que passarà, no?
De magnitud i de visió, eh? Sí, perquè el que crec que ens podem enganyar nosaltres mateixos és pensar que la cosa que ve és similar a la que tenim. O sigui, internet és un fenomen desbocat, fantàstic, però no és un salt quàntic el que hem de realitzar. I és un salt amb allò que a la persona li falta. Per exemple, en la línia d'augmentació que deia, el post-Google, o sigui, un Google que realment t'ajudi a trobar informació rellevant és el que ara necessitem. És a dir, no em donguis 20.000 pàgines, no, la pàgina. O sigui, tota la història de la búsqueda d'algoritmes més perfectes, en la que és en què estan tots els grans buscadors, tots els doctors de Google estan buscant aquesta història, no és ja internet, és augmentació de les teves capacitats. És estar davant d'una conferència que has de donar i literalment no saber què dir, i en aquell moment buscar i saber-ho. És haver d'escriure un article i dir-li a la màquina, vés a buscar en els arxius què he dit de tal cosa. Imagina't nosaltres que hem escrit tant en aquests anys. Mira, quan he dit tal cosa i fes-me una pàgina, a ti t'aria fantàstic, no, Jerome, segurament. És a dir, fes-me una pàgina del que he dit sobre aquest tema en els últims 3 anys. Això que era una entelèquia fa uns anys és una realitat pròxima i que canviarà la forma en què concebem la informació.
Jo, tornant al primer que dius, el de la imatge, el fenomen YouTube, per exemple, el mateix vídeo de Google... Jo encara recordo l'època que es deia que no es podia passar la veu per internet, ara ja estem passant vídeo. Una cosa interessant és que tot el vídeo que passa, la part més important, ja l'estan passant en flash, perquè és el que estalvia problemes a tothom. No és el millor sistema, però és el que tothom pot veure, i ningú té problema de si ara tinc el plugin o deixo de tindre el plugin. És una cosa realment sensacional, no? Però efectivament això està sent una revolució bàrbara, que ahir n'hi ha una connexió amb el món de l'audiovisual, no?
Està en los televisores, és una cosa molt estranya, no? Hoy en día diremos que desde hace 2 años el regalo estrella de las Navidades es el televisor de plasma o LCD, ¿no?, de cristales líquidos. El parecido con una pantalla de ordenador es aterrador, es exactamente la misma cosa, ¿no? Y en muchos hogares, ¿qué tenemos? Tenemos un televisor, diremos, de plasma o de cristales líquidos, que es como, diremos, la antecámara de la convergencia internet-televisión. Es decir, mucha gente la tiene ya en su casa y está mirando una pantalla gigante de ordenador antes de tener la conexión de ADSL-TV o sin tener ni idea de lo que es el web streaming o todos los servicios audiovisuales por banda ancha.
Això ja es veu a alguns hotels, eh? Que alguns hotels el que tenen és una pantalla que té aquesta alternació ordinador-PC. Fantàstic, hi ha una sola pantalla... Hi ha un teclat allà, doncs, inalàmbric, i el pot fer servir com a televisió. De totes maneres, jo crec que coincidireu possiblement que la revolució no està en el mitjà, sinó en la forma de fer. Que lo interessant que té YouTube és que trobes allà nanos que des de el seu dormitori a la universitat està fent programes. L'altre dia em vaig trobar un diumenge al matí penjat davant de YouTube veient, veient un documentalet que durava el que durava una cançó de jazz, d'un nano que explicava un viatge en tren de Chicago a Nova York. I havia fet un programa editat, i vaig quedar un programa, o sigui, eren 3 minuts amb què era una música de jazz molt ben escollida i era tot el viatge plovent. Hi havia una mística, una nostàlgia en aquest programa fet per un xico de 20 anys, eh?
No, l'exemple que tu posaves ara fa un moment, no? Que jo crec que és bastant significatiu, el del reportatge d'informe setmanal, no? És a dir, informe setmanal fa potser 10 dies, 15 dies, fa un reportatge sobre l'especulació urbanística a la costa valenciana, el reportatge que indigna el govern valencià, que reacciona a l'antiga, és a dir, encarrega fer un altre reportatge i demana que Televisió Espanyola el passi, etc. Un reportatge que té un impacte molt relatiu, perquè informe semanal té l'impacte que té. En canvi, de sobte, el reportatge apareix penjat al YouTube, a les webs, i comença a multiplicar-se exponencialment. I resulta que avui en dia ja es pensa que n'hi ha més gent que ha vist aquest reportatge a través de la web que quan es va emetre originalment. No?
Ahir eren milers de persones les que l'havien vist, mirant a sota de la imatge.
Sí, perquè allà ho posa, no? És a dir, i això era en YouTube, ha aparegut en moltes més llocs. És a dir, a partir de YouTube ha aparegut en molts altres llocs, no? I aquest fenomen, el que passa és, clar, aquest fenomen, com s'adapta la gent, no? Jo crec que la clau un poc és com s'adapta a qui produeix, però també és com s'adapta a l'espectador, no? Que ja no sé si se li ha de dir espectador o què se li ha de dir. Que jo en això soc més optimista, perquè crec que els últims anys internet ha demostrat que la gent s'adapta. Avui en dia la gent consumeix informació o entreteniment d'una manera infinitament més complexa de com consumia fa 10 anys. I això ningú ha hagut de fer una tesi doctoral per demostrar-ho. És una obvietat, no? Per tant, no tenim per què desconfiar de que això no torni a passar.
El mercat canviarà els dos extrems, canviaran l'oferta i la demanda. O sigui, l'oferta haurà de seguir unes altres regles i no són pocs, uns pocs els que dominen l'espectre electromagnètic, i des del punt de vista de la demanda tindràs més diversitat i hauràs de buscar o aprendre a buscar de manera més precisa. I per tant, diguem, jo crec que serà una evolució múltiple que no sabem com ens portarà. No?
No, i el valor del contenido también es prioritario. Es decir, lo queramos o no, que sea a nivel de entretenimiento, deportivo o familiar, los circuitos actuales de producción y distribución son inmejorables. Hoy en día, todos vosotros aquí, yo no, por supuesto, pirateamos películas de Hollywood, no vamos a piratear documentales caseros. Tú, Vicente, no tienes ningún problema en pagarte un partido del Barça por pago por visión. Te pones en la web de Atom Film, estás dispuesto a pagar un abono mensual para ver todos los cortos de animación y los cortometrajes cinematográficos del mundo entero. No es tan cierto. Es decir, el conocimiento previo del contenido, de su calidad, de su valor, de actualidad, es muy importante. Hoy en día no olvidamos que el pirateo de productos de entretenimiento audiovisuales es, si no la primera motivación, yo diría la segunda de la mayoría de los abonados a la banda ancha en su casa particular. Ahora, a la hora de hablar de actualidad, hay que decir que Internet ha revolucionado totalmente el reparto, la tarta audiovisual. Hoy en día el audiovisual, hasta en sus canales dedicados a la información, no tienen el mismo sentido que hace 10 años. Hoy en día, entre CNN y una conexión a Internet, yo personalmente no hesito, me quedo con la conexión a Internet.
Lo cual es curioso, pero claro, los costos de montar una CNN se los han de echar en patates.
Bárbaros.
No, pero eso yo digo lo que decía antes del micropagamiento, es decir, que si la gente pirateja es porque a lo mejor no hay una otra forma de hacerlo, más sencilla.
Bueno, en el mundo de la música, por ejemplo, el iTunes es una demostración de que si algú troba la manera de hacerlo sencilla y raonable, la gente no es...
Jo crec que és una qüestió de paquetització del contingut, eh? Per exemple, l'altre dia parlant amb una noia molt més jove que jo, li preguntava, escolta, explica'm per què baixeu tanta música, perquè tampoc a mi, primer que no tinc temps, no? Però jo estic, per què baixeu? I m'ho deia, esclar, és que ho hem de fer. I em diu, per què? Diu, perquè si no, com esculls la música? O sigui, amb la quantitat de música que es produeix avui, que seria aplicable segurament al vídeo, tant l'accés, tu has de tastar. O sigui, tu et baixes 25 cançons perquè al final n'hi ha una que t'interessa. I aleshores, si tu ets capaç de fer un paquet d'allò, o sigui, diu, i ell em deia, i em compro els discos que vull guardar. És a dir, em compro el disc com em compro un llibre que dic que ha tingut un impacte a la meva vida i vull que a la meva biblioteca hi hagi aquell llibre. Doncs el mateix amb la música. Per tant, el que hem de canviar és la forma en què paquetitzes un objecte que té per tu un valor emocional que vols conservar. O sigui, per tant, hi ha una música de consum, hi ha una música de guardar. I la música de guardar és per la que pagaràs. És l'objecte. I l'altra és una música simplement per orientar-te, per navegar entre l'extraordinària quantitat. Que al final hi ha una altra deriva d'això, que és en forma de concerts. O sigui, la gent es baixa música gratuïtament, sí, però paga no sé quants euros per un concert.
Clar, és que
és una experiència.
És on canvia l'orientació del negoci. Xiquets, se'ns ha acabat l'hora, eh? És que clar, quan ens posem a parlar al ritme que parleu vosaltres, això s'acaba molt ràpid. Ha estat un autèntic plaer tindre-vos a tots dos. Avui hem fet l'internauta amb Jeroen Lafont, cofundador de LiderDigital.com i director general d'Universal TV. Moltíssimes gràcies, Jeroen, per estar amb nosaltres. Amb l'Alfons Cornella, que recordem el pròxim dia 17 es fa la festa de la innovació, de la qual podeu tindre molta més informació en www.sinfonomia.com. Com sempre, Alfons, un milió de gràcies per estar així.
Gràcies.
Joan, ens veurem la setmana que ve d'aquest fantàstic mes de febrer, que algun dia ens explicaràs perquè és fantàstic. I a l'altra banda dels vidres, en Salva Pou ens posa una música que, com sabeu, aquesta setmana Lluís Llach ha anunciat que es retira, i per tant, doncs, més val que comencem a sentir música de Lluís Llach també. Bona vesprada. Per què dic bona nit? Si està el sol fora. Fora vesprada.
Per veure't la claror dels ulls mirant el mar. Nit que només fos per sentir el fred d'una presència. Nit que només fos poder-nos dir un altre adéu serenament. Per riure junts.